Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Junqueras, Turull, Rull, Sánchez i Romeva van recollir la darrera hora les seves actes de parlamentaris al Congrés i al Senat. El pas previ a la Constitució de les dues cambres que tindrà lloc demà. Tots cinc han sortit de la presó de Soto del Real pocs minuts després de les 9 del matí i el primer a arribar al destí, en aquest cas al Senat, ha estat Raül Romeva, on poc abans de les 10 l'esperaven els companys de partit a la sala on es fan els tràmits perquè els senadors puguin prendre possessió dels seus escons. Uns minuts després de Romeva, Junqueras, Turull, Rull i Sánchez també han arribat al Congrés dels Diputats. Recordem que el Tribunal Suprem va anunciar divendres que permetia als cinc presos electes fer els tràmits personalment, però els prohibia mantenir reunions ni fer cap declaració als mitjans. Un cop han acabat, hauran de tornar immediatament a Soto del Real. Més qüestions. La Generalitat de Catalunya ha tret a concurs les obres de construcció de la nova Biblioteca Comarcal de Sort. Segons ha avançat el diari Segre, els treballs han licitat per un import d'uns 300.000 euros, finançats majoritàriament pel Departament de Cultura. Ens ho amplien des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. El govern es compromet a iniciar les obres aquest mes de juny i a tenir acabada aquesta primera fase a finals d'any. Ara quedarà pendent aconseguir el finançament per la segona fase, posar la biblioteca en marxa i omplir-la de contingut. El municipi de Sort, d'uns 2.000 habitants, actualment disposa d'una biblioteca pública que no compleix amb els estàndards mínims obligats al mapa de la lectura pública de Catalunya. Aquest pla requereix pel municipi, en ser cap de comarca, una biblioteca comarcal de 450 metres quadrats. La nova biblioteca estarà situada als peus de la façana principal del castell Comtes del Pallars. Ja fa temps que el trasllat està programat, però faltava una inversió suficient per garantir l'execució del projecte en aquest espai patrimonial.
Gràcies, Anna. Més qüestions. Ripoll ha viscut de nou la seva festa més nostrada. La festa major ha deixat pas a la tradició gràcies a la 53a festa de la llana i el casament a pagès, un esdeveniment que ha congregat centenars de visitants. Ens ho amplien des de Ràdio Ripoll. Xavi Pujol, bon dia.
Bon dia. Enguany, des de l'organització del Centre d'Iniciatives i Turisme, s'ha volgut fer una aposta decidida per reimpulsar el concurs d'esquilar ovelles amb uns premis més atractius per als participants. L'ugassenc Martí Vila n'ha esdevingut el guanyador i s'ha erigit com el gran campió del certamen. Ha pogut veure la mostra d'oficis tradicionals com les filadores, el matalasser o la tosa amb tisora. I és que en aquesta edició l'aposta pels oficis de tota la vida ja ha estat més present que mai, ja que la plaça de la Lira ha acollit una mostra representativa de tots ells. En parla Albert Clotet, membre del Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll.
Intentaríem, suposo, potenciar el que seria el mercat dels artesans, que també és una cosa que agrada molt i la gent veu com es feia, com es desenvolupaven aquests oficis antics.
Paral·lelament, Jordi Salomó i Natàlia Fernández han estat els protagonistes de la recreació de les noces camperoles. Acompanyats de familiars, amics i desenes de persones, han pronunciat el sí vull al monestir de Ripoll. La comitiva, vestida amb els vestits tradicionals, han resseguit bona part del nucli antic de Ripoll fins a arribar a casa de la núvia, a la plaça Gran, plena de gom a gom per viure aquest moment màgic.
Gràcies, Xavi Pujol, des de Ràdio Ripoll. I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, trobem un carril tallat a la 2 a Sant Vicent dels Horts en direcció a Barcelona a causa d'un camió avariat que provoca uns 2 quilòmetres d'aturades. Això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat, Francesc Pena, a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana? Tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fomentarem el voluntariat i la cooperació.
Lluitarem contra la violència masclista, contra els delictes d'odi i l'assetjament.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'escala.
Volem decidir.
Dos.
Canviem de sistema.
Tres.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Amo!
Vota CUP! Vota CUP!
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 6 minuts del matí. Molt bon dia. L'Escala, mig matí ja, amb un sol i una temperatura ben agradables, malgrat la fresca que feia de bon matí, la cosa es va arreglant i sembla que anem a una setmana, diguem-ne, que prou estable. No hem de descartar que pugui haver algun aldarull meteorològic, però, en definitiva, som a l'equador, o havent passat ja l'equador de maig, i això, senyores i senyors, es tracta de primavera, amb la sang alterada, com sol ser qualsevol primavera. No serem pas, no farem pas un any excepcional, malgrat sembla que l'estiu o que el bon temps està costant prou d'entrar, digueu-ho, si més no, veient què ha passat els últims caps de setmana. Això és l'Aigüera. Des d'ara fins a la una us parla Abel Font i amb continguts de moment d'aquesta primera hora com la meteo a càrrec de Sergi Corral, el resum de premsa, les efemèrides, sants, aniversaris i més, i seccions fixes com l'entrevista de l'un per un amb Montse Hidalgo, l'altre esport d'Eli Jiménez. Després, passat el migdia, la secció dels concursos, l'agenda d'activitats al Parc a la Ràdio amb Boris Weisman, el doctor Productes passarà també per la ràdio, els Ijaques parlant de cuina i el racó de cançons. Som-hi, doncs, amb el primer dels nostres apartats. Volem saber-ne més, volem saber què ha de passar avui meteorològicament parlant. Web, el temps a l'escala d'en Sergi Corral, ens hi trobem com ens explica que arriba la bonança amb un parell de dies de més sol i recuperació de temperatures. Per avui, cel més serè de matinada i matí que no pas a la tarda. Algun núvol prim a primera hora, a migdia tornaran a aparèixer nuvolades, aquest cop més relegades cap a l'interior. Al final del dia de nou tornarà a quedar el cel serè, amb un ambient fred a primera hora. Pel que fa al vent, calma de matinada, marinada de xaloc a migdia, força 2-3, girant a garbí al llarg de la tarda. A la nit, en calmarà de nou. I si anem cap a demà, doncs demà s'espera un cel serè de matinada i matí. A migdia, les nuvolades creixeran amb més força i deixaran un cel variable fins a final del dia. Entre migdia i tarda es pot escapar algun ruixat puntual, hi haurà fresca a primera hora, però a migdia més bonança. El mar arrissada tot el dia amb calmes a primera hora. Va, doncs, aquestes són les previsions de Sergi Corral que podríem, si voleu, completar amb dades concretes com les que ens arriben de l'Observatori de la Closa del Llop. En aquests instants, amb una temperatura ambient de 18,1 graus i humitat relativa de l'aire del 60%. Pressió atmosfèrica de 1.013 hectopascals amb airet de component nord a 5 km per hora. Música. 11 i 10 minuts del matí, posem-hi titulars. L'actualitat de la jornada passa per quins titulars? Veiem-los a les portades dels diaris que repassem cada matí a nivell territorial, Diari de Girona i El Punt Avui. A nivell nacional, La Vanguardia, El Periódico i L'Ara. A 100 dilluns hi afegirem també els esportius. Titula Diari de Girona com a titular d'obertura. Les noves hipoteques superen les cancel·lacions per primer cop en 6 anys. Les concessions a la província van créixer un 14,6% els dos primers mesos. Els crèdits per a nous habitatges han augmentat un 50% des del 2014. Sumari de portada, Temps de Flors tanca l'edició amb més visitants, però més esponjats. Nota de successos, mor un veí de 32 anys de Sant Gregori en un xoc amb una furgoneta a Girona. La Bisbal, una associació, denuncia l'increment de les colònies de gats. I el patronat busca als Estats Units turistes per a la Costa Brava més exclusiva. Apartat dels esports, dilluns esportiu, el Sarrià culmina l'ascens a divisió d'honor plata. La victòria contra el Xúria completa una fase d'ascens immaculada dels gironins a Avilés. Per la seva banda, el Peralada suma un punt insuficient a Egea i baixa a tercera divisió. El descens del filial confirma la deficient planificació del Girona Futbol Club. El diari El Punt, tema d'obertura, dies d'excepció al Congrés i al Senat pels presos polítics. Mai vist, 4 diputats i un senador, presos polítics, seran portats avui i demà en furgó policial de la cel·la a les Corts. I icònic, diu, els líders polítics espanyols seran a l'hemicicle amb Junqueras, Rull, Turull i Sánchez, els quals tant han criticat. Comparteix l'anàlisi que ja veiem a Diari de Girona, el diari El Punt pel que fa a Temps de Flors. El titular diu, més gent, però més repartida. Temps de Flors tanca amb un balanç de més visitants que el 2018. Sumari d'eleccions. Esquerra reclama un triomf per activar la reacció europea. Puigdemont, per la seva banda, demana un vot per cada minut que hi ha hagut presos polítics. Llistes de candidats moralment dubtoses. El PSC i el PP continuen presentant llistes fantasma amb gent sense vinculació local. A nivell nacional, el titular apunta com Infància acull més de 4.000 menors immigrats. El trasllat al centre de Rubí es mantindrà. I en l'àmbit Europa-Món, diu, silenciant dissidències amb Salvini i la Lega, augmenten a Itàlia els casos de vulneració del dret de protesta. En l'àmbit nacional, El Periódico, La Vanguardia, Ara. Comencem pel Periódico. Maragall flaqueja i Colau avança. Esquerra Republicana obtindria 10 regidors, igual o un més que l'alcaldessa, i el PSC el seguiria amb 8. Enquesta del GESOP a Barcelona. Batet i Cruz impulsen Collboni, és el titular que acompanya el titular principal de portada. I després també sumari en la secció de primera plana, diu, la vida després de Joc de Trons. En la secció de panorama diu, el temor a una bombolla plana sobre les renovables, sobre les energies renovables. A la contraportada, la firma de Carles Franzino, en la secció El Contraatac, amb un article titulat Cultura i filosofia en dansa. Del Periódico saltem a La Vanguardia. Titulars d'avui dilluns. Barcelona i Madrid es juguen les alcaldies al tram final. Colau i Maragall lluiten al capdavant i Collboni els segueix de ben a prop. Carmena suma amb el PSOE, però molt just davant la dreta. D'altra banda, també destaca La Vanguardia, amb Marchena reuneix fiscals i advocats per rebaixar la tensió. El president del Suprem no permetrà debat en la projecció dels vídeos de l'UO. Política internacional, al Brasil s'enfronta al risc d'una nova recessió. L'economia d'Amèrica Llatina, amb prou feines, avançarà un 0,9 al 2019. Google, que deixarà Huawei sense Gmail ni les actualitzacions d'Android. El gegant xinès no tindrà aplicacions de Google en el futur. Fotografia del cap de setmana esportiu a La Vanguardia amb aquest titular: Resurrecció de Nadal. El tenista espanyol Rafa Nadal es va rescabalar ahir de les darreres ensopegades, guanyant amb autoritat el número 1 mundial. Novak Djokovic a la final del torneig de Roma, el seu primer títol de 2019. Per completar aquest repàs, posem encara el diari Ara, que parla també d'eleccions, eleccions municipals i la lluita entre Colau i Maragall. Colau i Maragall es disputen l'alcaldia per pocs vots a l'Eixample. Les estimacions dels dos partits fixen la batalla clau al districte més poblat per uns milers de sufragis. L'alcaldessa vira l'estratègia i situa el candidat d'Esquerra com el rival a batre. Això va de Maragall o jo? D'altra banda, un error en la gestió de la renda garantida provoca un degoteig constant de denúncies. Successos: explosió en un bus de turistes al Caire a tocar de les piràmides. I el que ja veiem a La Vanguardia: Google trenca amb Huawei i pot deixar els seus mòbils obsolets. Una ullada esportiva als diaris d'avui. Diuen sense llum l'Esportiu, edició de Girona. Eusebio tancarà l'etapa a Montilivi amb un descens i sense complir el contracte de dues temporades. I l'única incògnita és saber si marxarà ell, si el club el destituirà o si la sortida serà de mutu acord. D'altra banda, diu Doblet d'Or: Messi marca els gols a Eibar en l'assaig de la final de Copa i té gairebé al sac la seva sisena bota d'or. L'Esport, en el final de la Lliga de Primera Divisió, diu Histórico, més 19. Fa referència a la diferència que li ha tret el Barça a l'històric rival, el Real Madrid. El Barça acaba la Lliga amb un rècord de punts de diferència sobre el Madrid, que va patir la seva 12a derrota. Messi aconsegueix un doblet d'or i té 4 gols d'avantatge sobre Mbappé en la bota d'or. Això a l'Esport. I el Mundo Deportivo diu Histórico. El Barça tanca la Lliga a 19 punts del Madrid, el seu major avantatge. Comiat amb bronca al Bernabéu, Real Madrid 0, Betis 2. I Espanyol, la tornada a Europa desferma la rubimania. En MotoGP, Márquez s'escapa a Le Mans i és més líder. I a les 500 milles d'Indianàpolis, Alonso l'és eliminat i no correrà a aquesta prova. Tot això pel que fa a la premsa de la jornada. Posem-hi una pausa musical i continuem, perquè encara hem de repassar els sants aniversaris, dades de la jornada i encara altres seccions destacades d'avui. Ho farem amb Luz Casal, Volver a Comenzar.
Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más.
cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más.
Luz Casal, volver a començar en aquesta sintonia de Ràdio L'Escala i amb el més calent a l'aigüera. El més calent a l'aigüera de dilluns 20 del mes de maig. Avui aniversaris de gent com la cantant Cher, en fa tants com 73. El Bano en fa 76, va de veterans això avui. I vinga, que no sigui dit, algú de més jovenet, el ciclista Chris Froome, que en fa 34. I els qui ens estigueu escoltant, si sou nats un dia 20 del mes de maig, sigueu felicitats des de Ràdio L'Escala. Santoral del calendari del pagès, avui és Sant Bernadí de Siena, franciscà, Sant Baldiri i Santa Basila. També felicitats si avui celebreu el vostre sant. Calendari dels pagesos 2019, una publicació històrica que repassem cada dia, si més no, en aquesta petita secció del Santoral. I posem alguna efemèrides, com què passava tal dia com avui, per exemple, d'ara fa un any. Doncs que l'informatiu d'aquesta casa anunciava o deia com a titular principal que l'Ajuntament de l'Escala aplicarà noves tecnologies per regular l'accés a la platja i els temps d'aparcament als carrers propers. S'estan instal·lant càmeres a la placeta del Peix, al Port d'en Perris i al carrer de la Torre. I s'estan instal·lant sensors al carrer Enric Serra. Aquells sensors, ara ja potser ens hi hem habituat, però recordeu, no fa més d'un any que en parlàvem. Aquells sensors que hi ha al lateral esquerre baixant cap a la platja pel carrer Enric Serra, en els aparcaments compresos entre la plaça de l'Ajuntament i la placeta del Peix, on quan s'hi aparca un vehicle hi ha un llumet al terra que es posa vermell, que en el moment que es fa intermitent vol dir que ja fa 20 minuts que aquell cotxe està aparcat i que per tant hauria de sortir. Si no surt, quan hi passa la policia pot multar-lo. Això ho explicàvem ara fa un any. Ara en fa 5, dèiem que la marxa de BTT de l'Escala es consolida en la seva quarta edició. Fins a 170 corredors participen els dos recorreguts a l'entorn del Montgrí. I del portal festafesta.net en extraiem un refrany o frase del dia. Avui el que diu: curt de llengua i llarg d'ungles. Adrià Puntí, fill de presons, és el tema que ens ha acompanyat en aquest matí d'Aigüera, el més calent a l'Aigüera. Ara obrim l'un per un amb Montse Hidalgo, que avui entrevista amb Berta Bernard, tot presentant la seva darrera novel·la, Mi nombre es Greta Godoy, basada en la seva experiència personal com a influencer. Això és un per un amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo. Ser influencer és un dels desitjos que més repeteixen les noies i els nois d'avui. Les xarxes socials, la immediatesa, el reconeixement, la fama i el glamour envolta una activitat que s'ha fet un lloc a la societat. Obrim avui les pàgines d'una novel·la que relata la història d'una influencer que ha de deixar enrere les xarxes socials per retrobar-se a si mateixa. Mi nombre és Greta Godoy. Escrita en primera persona per aquesta madrilenya, a qui li agraïm la seva presència avui. Berta, Bernat.
Hola, Montse. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Es influencer como la protagonista de su libro? ¿Es una novela autobiográfica?
Tiene mucho de mí y mi experiencia como influencer todos estos años me ha servido para contar y para ficcionar el personaje de Greta y entender desde dentro cómo se siente siendo una influencer.
¿Cuántos años?
Yo fui influencer durante, bueno, 7 años y sí, espero seguir siendo un tipo de influencer ahora a través de mis ideas, muchos más.
¿Cómo pesa la responsabilidad de una persona que es consciente de que lo que diga, lo que haga, lo que recomiende, lo que critique, lo que ignore, va a ser tenido en cuenta por miles de personas?
Pues como tú dices y reflexionas, Mons, en tu pregunta, al final es una responsabilidad y un peso que también todos estos sentimientos y emociones están puestas en la novela, que la protagonista tiene que ir con pies de plomo. Porque al final tú tienes una voz, tienes una audiencia y como tal también tienes una responsabilidad sobre lo que dices. Entonces sí que es verdad que las redes sociales simulan un universo que se parece mucho al real, pero es imposible que sea igual, porque es que nadie puede ser igual, o sea, nadie puede ser el mismo del todo delante de 2 millones de personas. O sea, es lógico que cada persona proyecte y refleje la versión de sí mismo que quiere dar delante de una audiencia tan grande.
¿El mundo virtual puede ser, como en el caso de su protagonista, un espejismo?
Pues yo creo que en esos niveles de audiencia y llega un punto en el que tu vida cambia. O sea, hay un claim muy bueno de todo este libro que es tu vida no vuelve a ser igual. Y eso es una realidad. El tema es que, claro, antes existían, digamos, la gente famosa, que ya era un trato distinto por la prensa, o sea, ya se entendía, ¿no?, lo que era una persona famosa, que quizá tenía esa falta de privacidad porque efectivamente vivió y era un fenómeno como ya, y es, vamos, está consolidado. ¿Qué pasa? Que ahora entra esta nueva faceta, esta nueva profesión, donde todo es nuevo para todo el mundo. O sea, de hecho, mis padres, yo fui influencer desde 2011 cuando tenía un blog, y mis padres les costaba mucho decir a qué se dedicaba la niña. En realidad nadie sabía.
¿Qué decían?
Pues mi madre, por ejemplo, en plan, tiene una especie de revista. Y yo, mamá, ¿qué dices? O sea, al final es un tema muy nuevo y cuesta explicarlo porque es complejo. Y en este sentido, yo he tratado también a través de la novela de dignificar mucho la profesión de la influencer, porque como profesión es muy dura. Hay un momento de la novela que a mí me parece muy gráfico y se comprende muy bien este ejemplo, cuando Greta, a su compañera de piso que ha perdido su trabajo, le intenta recomendar y le dice, pues ¿por qué no aprovechas y buscas algo más libre? Y entonces la compañera de piso le contesta y le dice, sí, anda, me voy a convertir ahora en influencer como tú, haciéndome fotitos todo el día. Y claro, Greta se queda súper sorprendida, en plan, oye, ¿por qué tú te tomas así mi trabajo? O sea, es cuando hay muchísimo más detrás. Es como, eso es con lo que la gente se queda y es la fachada de esa vida superficial que, desgraciadamente, ahora mismo yo creo que esa imagen está bastante dañada y no corresponde a la realidad. Entonces yo, desde mi posición ahora mismo, voy a intentar también, y en el libro se ve, porque a mí me ha hecho eso mucho daño también, defender la postura de la influencer y decir también que hay muchos tipos de influencer. Ese es un poco el problema. Es como si el periodismo, en los comienzos, un periodista de guerra fuera el mismo que de moda. Pues evidentemente ninguno se sentiría identificado con el otro. Ahora, ser influencer solamente se asocia, ¿no?, a una persona que tiene muchos regalos, que vive muy bien, que en el fondo cobra mucho dinero, no sé qué. Pero es que, claro, no está contada toda esa parte de las emociones y las preocupaciones que tiene esa persona también cuando llega a casa, cuando se siente solo, cuando esa audiencia te distancia también de alguna manera de quién eres de verdad. Y eso es todo lo que yo creo que van a leer mucho más desarrollado en esta novela. Mi nombre es Greta Godoy, que está ficcionada y que a través de esos universos, de a través de Londres, de Nueva York, de Buenos Aires, de ciudades que al final también me han permitido ubicar al personaje como también una persona, una chica moderna, una chica de mundo que ha viajado, que está en el mundo de la moda de una forma accidental, pero también pues ella alucina con todo, ¿no? Para ella es toda una experiencia nueva y creo que este es una forma de llegar también a los adolescentes y de llegar de una manera directa, sin que suene a ser una regañina, porque yo creo que es un mensaje muy importante en la sociedad y estoy muy orgullosa de traerlo y de personificar un poco esta causa.
¿Por qué nos fascina tanto el lujo?
Pues el lujo yo creo que ha fascinado siempre, porque al final la vida es bastante más miserable y yo creo que todo lo que son lujos o todo lo que es aspiracional siempre va a triunfar.
Un libro que ya nos ha dicho que nos va a llevar por diferentes ciudades y también nos va a permitir disfrutar de los amores de esta persona, ¿no?
Sí, Greta en el libro tiene tres amores fundamentalmente y son tres perfiles muy diferentes. A través de esos amores y esos personajes también he introducido la reflexión de cómo le afecta, ¿no?, a la persona que acompaña a esta influencer. Es decir, hay temas de, por ejemplo, de que de repente Pablo, que es su primer amor, se levanta y se da cuenta de que le ha empezado a seguir un chico con el cual había estado ella en un evento la noche anterior y le pregunta quién es este tal Simon Roberts, que resulta luego ser su segundo amor. Y evidentemente es una pelea del momento y le pasa a mucha gente. O sea, hoy en día yo creo que con las redes sociales también se multiplican las oportunidades de entrar en conflicto con tu pareja porque todo puede ser una gran confusión.
No nos vamos a confundir y en este espacio Quien pasa nos presenta su libro con una breve lectura. Pero en este caso vamos a poner un ingrediente más porque Berta Bernard, además de escribir, nos ha preparado la música que ilustra este libro. Es compositora también.
Bueno, me estoy iniciando. Te diré, Montse, que es de lo que más estoy disfrutando de todo el proyecto. Porque yo creo que este proyecto, para mí el texto es un poco como la excusa para hacer un 360. Me gustaría muchísimo llevar esta historia a la gran pantalla y ojalá, porque además creo que es una historia preciosísima y no contada, porque al final hemos visto muchos tipos de historias de amor, pero el factor redes sociales me ha permitido ser original en la manera en la que las relaciones personales toman forma y entonces ahora mismo poniendo las canciones en base a ciertos momentos de la novela y están quedando muy bonitas. A mí me está gustando mucho esta experiencia.
Pues vamos a combinar la música de Berta Bernard con la lectura de un fragmento de su libro. Mi nombre es Berta Godoy.
Gracias a mi tía Julia, había aprendido que en la vida había que ser valiente, que había que seguir el instinto sin miedo a lo que pudiera venir después, que luego, con el tiempo, todo se ordena. Había aprendido que la vida había que disfrutarla hasta el último momento y que uno no sabía cuándo se iba a quedar dormido para siempre. Había aprendido también a preocuparme menos y a reírme más, a disfrutar de las cosas reales de la vida, de mi familia, de mis amigos, de nuestras charlas sin teléfonos. Sobre esto también medité y llegué a la conclusión de que los seres humanos éramos la especie más social del planeta. Y como tal, teníamos que aprender a utilizar la tecnología de otra manera. Vernos más, escucharnos más y abrazarnos mucho, muchísimo más.
¿Esta es su primera novela? No sé si será la última, porque ahora ya nos ha avanzado ese proyecto que está ahí en la cabeza de poderlo convertir en una película, pero ¿se va a animar a más libros?
En principio estoy ya con la idea de la segunda novela, que me encantaría que también tratara un poco el tema de la mujer moderna y de cómo la tecnología nos enloquece un poco a todos y hace que entre en catarsis el personaje principal. O sea que Greta Godoy se acaba, pero vendrán nuevos personajes y la verdad es que yo estoy disfrutando tantísimo de esta experiencia que espero ahora influir o seguir aportando mis conclusiones a esta sociedad para mejorarla un poquito.
y el perfil de Greta Godoy, que existe.
Exacto, Greta Godoy tiene su Instagram, es decir, ahí es donde voy a volcar pues los eventos, las promociones. Tengo un equipo dedicado a ello que va a estar retransmitiendo todo lo que pasa como en un día como hoy, que está siendo una locura de entrevistas, y también para que ellos conecten de otra manera. Yo también quería poner todo este dominio digital al servicio de la novela, para que se vendan muchas novelas y para que el mensaje llegue a mucha gente.
Berta Bernat, muchos éxitos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Montse.
Un per un.
Soy un...
Eren Fito i Los Fittipaldis, entre dos mares, acompanyant-nos en aquest matí del més calent a l'Aigüera, que continua ara amb l'altre esport d'Eli Jiménez. Avui el dediquem a conèixer el Kempo, de la mà del practicant i tècnic Lorenzo Jiménez. L'altre esport, amb Eli Jiménez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui acabem amb les arts marcials i descobrim el Kempo. Els sistemes de Kempo provenen de les illes de Hawaii. De fet, per trobar els seus orígens, ens hem de situar a principis del segle XX, quan les migracions dels japonesos i xinesos cap a les illes van propiciar l'arribada de diferents formes de lluita. Amb els anys es va començar a fer servir la denominació Kempo, que era la forma japonesa de denominar el Xuanfa xinès, que vol dir la llei del puny o la forma de lluita amb els punys. William Kaesa-Shou va ser el pare del Kempo modern. De fet, va incorporar els moviments circulars i suaus del Kung Fu xinès que practicava la seva família al Kempo primigeni de Mitoshi. Actualment existeixen desenes d'estils de Kempo modern o posteriors a la Segona Guerra Mundial, ja que amb el pas dels anys diversos mestres xinesos i japonesos i també estrangers van aprendre altres arts marcials, desenvolupant així diferents vertents i estils de l'art. L'any 1976, el mestre Raúl Gutiérrez va dur a Espanya el Kempo. De fet, fins aleshores era totalment desconegut. Va assentar així les bases a Madrid i el va donar a conèixer per tota Europa i també alguns països d'Iberoamèrica. I el seu estil es va dir Fushi Kempo. A Catalunya, el Kempo es va introduir l'any 1980 a través d'un deixeble de Raúl Gutiérrez. Era Luis Pedro Rojas, pioner a Espanya juntament amb Raúl. Els sistemes de Kempo configuren un grup d'arts marcials pensades eminentment per a la defensa personal, molt riques en les seves tècniques, caracteritzades per basar-se sobretot en el colpeig, comptant amb un arsenal de cops ràpids i contundents. Al igual que en el karate, el Kempo compta amb un sistema de cinturons que va des del blanc i el groc dels principiants fins al negre dels experts, passant pel taronja i el lila, que són els nivells intermitjos, el verd, el nivell hàbil, i el marró, que és l'avançat. I avui, per ampliar coneixements sobre el Kempo, hem parlat amb el practicant i també tècnic Lorenzo Jiménez. Per acabar de concretar conceptes, li hem dit al nostre convidat que ens expliqui molt ràpidament què és el Kempo.
El Kempo és un sistema que està basat en la defensa personal, ¿vale? Dentro del Kempo, en Kempo genérico, hay muchos estilos, ¿vale? Hay unos estilos que provienen de Hawái y hay otros que vienen directamente de Japón. Entonces, es un sistema muy abierto, pero el denominador común de todos los diferentes estilos es que hacen y están directamente enfocados a la defensa personal.
També hem volgut saber què diferencia el Kempo d'altres arts marcials destinades també a la defensa personal.
Yo creo que es el enfoque que le dan, ¿vale? Nosotros, yo te hablo por parte del Kempo, ¿eh? Nosotros tenemos un sistema perfectamente estructurado con unas simulaciones de ataques, los cuales dan respuesta a las diferentes situaciones que te puedes ocasionar o que te puedes encontrar en la calle, ¿vale? El sistema que nosotros hacemos dentro de la federación, tenemos la suerte de estar más o menos enfocados en la misma dirección, ¿vale? Y es a diferencia de otras artes marciales que yo conozco, habrá otras que no conozca que puede ser que coincidan, pero es la estructura de un programa, ¿vale? Nosotros tenemos un programa de 154 técnicas, que unas katas, para que la gente lo entienda, que son formas, y todo ese sistema que nosotros tenemos montado va enfocado directamente a, la, a una situación real que te puede pasar en la calle. Nosotros tenemos respuestas contra agarres, contra golpes de puño, golpes de patada, técnicas de cuchillo, técnicas de pistola, las situaciones que por desgracia te puedes encontrar en la calle.
¿Voleu saber si hi ha competicions de Kenpo? ¿Com són i què tal estan els nostres practicants?
Nosotros, al estar al amparo de la Federación Catalana, pues nos permite un poco pues tener acceso a competiciones regladas por el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Nosotros hemos hecho este año, ha sido el primer campeonato de Cataluña por la federación que hemos hecho. De ahí hemos hecho la preselección para ir al Campeonato de España, en el cual hemos tenido unos resultados bastante buenos. E incluso hemos tenido algunos chavales preseleccionados para ir al Mundial que se ha celebrado este año en Guadalajara. Uh-huh. Que también hemos tenido ahí campeones del mundo en ese Mundial. O sea que yo creo que para el primer año que participamos como oficialmente en el Campeonato del Mundo, formando parte competidores catalanes, han hecho un muy buen papel y sí, tenemos un sistema de competición reglado y ahí vamos, yo creo que no lo estamos haciendo mal. Otro año hemos participado, pero no hemos tenido la suerte de que hayan sido preseleccionados para ir a los mundiales. Este año sí. Uh-huh. Este año lo hemos hecho bastante bien.
Com cada setmana, avui també li hem volgut preguntar al nostre convidat pels seus inicis en aquesta disciplina.
Yo soy un pueblecito de Jaén y desgraciadamente en la época en la que yo empecé a hacer actividades deportivas, pues teníamos poca cosa, ¿eh? Empezaba, había fútbol, atletismo o karate, ni decíamos que era karate. Y pues vamos a decir que yo era un chico divertido cuando era más joven. Entonces mi padre me dijo, yo creo que tú necesitas que alguien te ponga dentro un buen camino, hijo. Y por eso me llevó al gimnasio, ¿eh? Y al principio no quería ir, lógicamente. Y ahora fíjate tú, pues bueno, pues ya llevo haciendo esto 33 años, haciendo este arte marcial. Y enseñando, pues llevo 20 años, va a ser ahora.
¿Y desde las horas y fins ara? ¿Cómo ha estado la seva experiencia personal?
Bueno, para mí el Kenpo es mi vida, que decía yo. Si no hiciera Kenpo, yo creo que tendría muchos problemas, ¿eh? Yo, para mí el Kenpo es una forma de vida, es una actitud de vida. Y lo más importante que me ha dado el Kenpo es conocer muchas personas. Muchas personas que piensan como yo, personas que piensan opuesto a lo que yo pienso. Y eso es lo que yo le tengo que dar gracias al sistema que hago. Conocer mucha gente, ayudar a gente en la medida en lo que puedo. Y también un control tanto físico como mental de tu cuerpo, ¿no? Tener un camino claro, con unos principios claros. Pero sobre todo conocer gente que yo pensaba que nunca podría conocer.
Tres noms són els que ens ha donat el Lorenzo, tres persones que treballen per a que creixi aquest art marcial.
José Ramón García, que tiene una gran escuela en Blanes, que sus chicos han sido preseleccionados para el Mundial, han llegado al Mundial y han ganado cuatro chicos que llevaba, los cuatro han quedado dentro de podium, ya sea campeones del mundo o subcampeones. Segundo sería Clemente Lendínez, que también está en Blanes, que está haciendo un trabajo formidable dentro de la formación policial también, y que tiene una escuela grande de Kenpo, que yo creo que es otro de los pilares en los cuales nos estamos y se está apoyando la federación para seguir creciendo. Y tercero, y no menos importante, que es Pedro Rojas, que fue el que introdujo el Kenpo en los años, puede ser 80, mejor erraría en algo de ese año, pero yo creo que son los 80 donde él trajo el Kenpo aquí a Cataluña y fue el pionero aquí.
I avui per acabar ho fem amb la invitació del nostre convidat a provar el Kenpo. Ens retrobem la setmana vinent.
Yo le diría a la gente que viniera a probar una clase con cualquiera de los instructores que hemos estado, ¿vale? Se puede meter en la página de la federación, le pondrá en contacto los diferentes clubs que estamos afiliados y que estamos ahí apoyando este proyecto nuevo. Yo le diría venir y probar una clase, sin ningún compromiso, con cualquiera de mis compañeros que he nombrado antes. Cuando pruebe una clase se van a dar cuenta de lo eficaz y lo contundente que es este sistema dirigido a la defensa personal. Hoy en día, y por desgracia, tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar en la calle o en cualquier sitio.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb L'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Carmeset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, L'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, L'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem